matí, informació, reflexió i entreteniment.
Apunteu bé, fins al 20 de juny els joves sabadellencs entre 18 i 30 anys tenen la possibilitat de participar en un projecte de la Regidoria de Drets Civils. Es tracta dels segons camps de solidaritat en un campament de refugiats al Sàhara Occidental. I per explicar millor en què consisteixen i també doncs, animar els nostres joves a col·laborar amb la iniciativa, avui tenim a l'estudi la Maria Fernández, que és la coordinadora d'agermanament i dels camps de solidaritat. Bon dia, Maria.
Hola, bon dia.
També ens acompanya la Marina Medina, bon dia.
Bon dia.
I la Mariona Atanasio, bon dia.
Hola, buenos días.
Elles són participants de la primera comissió i ens explicaran també la seva experiència. I també ens acompanya la Berta González, que és tècnica de cooperació de l'Ajuntament.
Bon dia. Bon dia i gràcies per convidar-nos.
Tenim moltes ganes de descobrir aquesta segona edició, que suposo que llavors, això vol dir que la primera va funcionar bé i llavors es repeteix, no? És un projecte que va adreçat als joves i que és relativament nou, com dèiem. Per què vau decidir engegar i impulsar aquest projecte? Quina era la necessitat?
La necessitat era implicar els joves en aquest projecte de ciutat. És un projecte de ciutat que funciona des de... Ara vam celebrar el 29 aniversari. I el que vam detectar quan vam començar a gestionar l'agermanament era que no arribava la ciutadania i que no hi havia joves implicats en l'agermanament. Llavors vam decidir que ho havíem d'aconseguir d'alguna manera. Vam apostar pels camps de solidaritat. L'any passat va ser una prova pilot i realment ha estat un èxit. Per això, com bé deies, repetimos aquest any.
Berta, digue'ns què és el que té... L'objectiu d'aquest projecte, en concret?
Bé, l'objectiu. Els camps de solidaritat estan enmarcats en un projecte de cooperació internacional que s'ha renovat completament. Com deia la Maria, fa 30 anys que existeix aquest agermanament de Sabadell, la ciutat de Sabadell i la ciutadania de Sabadell, amb el Sàhara Occidental, i bé, havia arribat un moment com que estava arribant el projecte, tal com havia anat evolucionant, estava una miqueta arribant a un punt mort i no estava tan adaptat al context actual de la situació tant allà com el que està, com la situació aquí del que es pot fer i el que no es pot fer en quant a cooperació amb el Sàhara. Uh-huh. Aleshores, bueno, l'Ajuntament va trobar-se amb l'entitat que gestionava aquest projecte, que era Solidaris amb el Poble Saharaui, una entitat històrica de la nostra ciutat, i en un procés, diguéssim, d'un any, doncs es va aconseguir d'alguna manera que les dues parts, i de forma molt saludable i molt amistosa, pactessin, diguéssim, que hi havia d'haver un relleu amb aquest projecte. I aleshores, és quan va aparèixer l'entitat que el gestiona actualment, que és Taller d'Art, Cultura i Creació, i va ser com una gran celebració el poder trobar tants punts en comú i que es pogués confiar en aquesta entitat a l'hora de donar-li una volta a tot el projecte i renovar-lo i reformular-lo. Uh-huh. Aleshores, just coincideix que el maig de l'any passat, sí que el projecte començava el gener del 2017, però d'alguna manera el tret de sortida el donàvem al maig de l'any passat, en el retorn d'un viatge que es va fer de diferents representants de la ciutat allà als campaments, per refermar el compromís que tenim com a ciutat amb el Sàhara Occidental, com per dir... estem aquí, volem continuar amb el nostre compromís, volem seguir cooperant amb vosaltres, però trobem que ha de ser un moment de canvi i de que entri un nou projecte, un projecte fresc, jove, que incrementa, multiplica l'impacte que té a nivell d'algunes línies de treball com són la salut, però que a més incorpora altres noves línies d'acció com són el treball amb gènere, el treball amb joves... Bueno.
I llavors aquest any en concret, quan serà el camp de solidaritat, quants dies durarà i una mica quina serà la dinàmica?
Els camps de solidaritat aquest any els farem del 25 d'octubre al 8 de novembre, són dues setmanes que baixem tant joves de Sabadell en aquesta comissió juvenil com, bueno, socioeducativa, la vessant socioeducativa, com la comissió de quirúrgica i mèdica del Parc Taulí. Diguem que la vessant sanitària i la vessant socioeducativa ens trobarem treballant plegades a Buixdur, que és la regió on estarem.
I durant aquests dies, els joves suposo que llavors no aniran ni a la universitat, ni a l'institut, ni treballaran, no?
No, invertiran totes les hores del dia en estar donant de si en els camps, implementant activitats de lleure, activitats de la vessant d'educació no formal, sobretot dinamitzant a grups de nens i nenes, d'adolescents, i bueno, intentant aprendre també de tot el que es viu allà, no?
Uh-huh. Volem que ens expliquin també la seva experiència, tant la Marion com la Marina, que ens expliquin a veure com elles van viure, quins valors van aprendre i com valoren aquesta experiència.
Claro, bueno, yo he tomado parte del proyecto, pero como voluntaria europea. No soy de aquí, como se puede oír del acento. Entonces vengo aquí como para hacer un servicio de voluntario europeo de 10 meses. Entonces he tomado parte del proyecto, más del lado de la coordinación y de la cooperación que del lado de los jóvenes. Entonces, como he integrado el proyecto, porque he integrado TAC, Taller de Cultura y Creación, y también trabajo en Red Civil, y entonces he podido tomar parte del proyecto y bajar con el grupo de jóvenes, y estaba aquí, ahí más para como manejar entre el grupo y la parte de TAC, para hacer un poco, bueno, entrar en relación con las dos partes. Y bueno, fue una experiencia súper fuerte porque, claro, es un contexto, te vas y pensamos algo, pero es una realidad totalmente diferente, muy fuerte, se tiene que adaptar todos los días y, claro, estamos preparados y hacemos una parte antes de salir al campamento de refugiados, hacemos una parte de preparación. Pero claro, cuando llegamos aquí es una otra realidad y se tiene que adaptar todos los días y cambiar todos los días de mentalidad, de plan. Y entonces yo estaba ahí más por este trabajo de preparación y de preparación. Y bueno, claro, ahora que hemos regresado, doy también un soporte a los jóvenes para la parte de comunicación y de difusión, porque claro, el campamento es dos semanas ahí, pero es también la parte antes y la parte después. Entonces, claro, ahora que estamos aquí, doy un poco de soporte a los jóvenes para los diferentes eventos que estamos haciendo.
Marina, en el teu cas, explica'ns a quin camp vas anar i com valores l'experiència.
Bueno, primerament dic que nosaltres, bueno, la comissió passada vam ser una comissió formada per integradors i per animadors socioculturals, que a part de l'Institut Ribot i Serra.
O sigui que ja teníeu una mica de formació també, no?, i de sensibilitat.
Sí, clar. Ens va donar l'oportunitat de poder posar en pràctica els coneixements adquirits i les habilitats que teníem i de poder fer un intercanvi cultural important entre un poble i l'altre. Vam estar al campament de Buixdur i, bueno, com diu la Marion, va ser una adaptació constant. Vam haver de readaptar una mica tot el que havíem plantejat. El projecte en si constava de tres parts, que una seria la planificació prèvia de les activitats, després la seva implementació als camps i finalment seria fer una difusió de tot el que vam viure allà, ja que també, a part de la implementació en si del projecte, una part molt important és fer difusió després també de tot el que hem viscut i de la seva realitat perquè el poble de Sabadell també conegui la seva situació i es puguin involucrar en la causa.
De fet, fins i tot l'any passat vau fer una cançó i un videoclip.
Cuando sale el sol, sale para todo el mundo. Cuando el sol sale, sale para todo el mundo. Vos la cara corra, vos la cara. Vos la cara, liberación ya. De esta guerra es igual. Los medios de comunicación.
Ara ens explicava la Marina que doncs, ella tenia aquesta formació, no? No sé si això, amb tots els joves que intenteu que participin en aquest projecte, demaneu que tinguin doncs, aquest mínim de coneixement en l'educació, en el lleure, o no?
No, de fet, una de les coses que posem en valor és que més enllà de la formació, de la titulació que tinguin, sobretot el que valorem són les ganes i la motivació, bàsicament, de participar en un projecte d'aquest tipus i d'encaixar i formar part d'aquest grup de joves i d'aquesta comissió. Entenem que tots, més enllà de quina és la nostra formació acadèmica, tenim alguna cosa a portar en un grup i el que nosaltres, sobretot, valorem és això, són la motivació personal, les ganes d'experimentar en el món del lleure, en el món artístic, en el món cultural, en l'intercanvi cultural, i no és necessària una formació específica.
I expliqueu-me vosaltres també, és molt dura la realitat que us vau trobar en aquest camp de refugiats?
Bueno,
com és el dia a dia de les persones allà?
Bé, la veritat és que estan més centrats en el que són la vida diària bàsica, perquè tampoc hi ha moltes activitats a fer allà de manera lúdica ni de laboral, i llavors seria una mica les dones fer una mica del que serien mestresses de casa i treballar també. I bueno, els nens, per exemple, doncs sí que van a l'escola, això sí que està molt, molt instruït allà, però no tenen un espai on en puguin treballar per lúdica, ni fer activitats culturals importants, ni de lleure, i per això creiem que implementar aquestes activitats socioeducatives era una manera important d'introduir valors i també i bueno, que poguessin expressar la seva part també artística.
Mariam, vosaltres que heu pogut doncs, estar amb ells, parlar, creieu que, no sé quines perspectives tenen, pensen que poden canviar la seva situació o ja es resignen a viure així tota la seva vida?
Claro, creo que es a diferente nivel que podemos cambiar las cosas, pero claro, podemos cambiar por lo menos la vida diaria de ellos, porque cuando bajamos es al momento que vemos que cambiamos algo en ellos, porque vamos y vivimos realmente una experiencia con ellos y vamos a compartir algo. Ellos no tienen nada, no tienen ni más país, ni más identidad, y entonces, claro, están ahí y sobreviven. Y de ver a alguien de afuera que vienen para compartir y vivir una experiencia con ellos, ellos están súper felices. Entonces, claro, no vamos a cambiar la situación política tampoco de Barajas y con jóvenes, pero la experiencia de los jóvenes es realmente una experiencia intercultural entre jóvenes de ahí y jóvenes de aquí. Entonces, claro, cambiamos creo un poco también la manera de ellos de ver el mundo, de ver lo que existe afuera de los campamentos de refugiados. Claro, son niños que hay muchos que vienen aquí por vacaciones, pero tampoco no tienen una realidad muy grande del mundo y de lo que existe afuera de los campamentos de refugiados. Entonces, bajar y compartir con ellos cosas simples como la música, como el teatro, como cosas básicas, para ellos es mucho, porque como no tienen tampoco acceso a muchas cosas, llegamos ahí y con material, con ganas, y eso es aportar algo, creo, a la situación. Y también ahora que hemos vuelto, la parte de difusión y que estamos haciendo es súper importante, porque damos a conocer esta situación y este contexto que está muy poco conocido. Y claro, cuando hablamos del Sahara Occidental, mucha gente no sabe ni decir dónde está este país, cómo es la bandera y qué ha pasado allí. Claro, es una historia que son vecinos casi nuestros, pero que está muy, muy poca conocida. Entonces, devolver con un grupo de 10 jóvenes que ellos ahora saben el contexto y que pueden compartir con otros jóvenes y con compañeros suyos para hablar de este tema, es muy importante para hacer conocer y para poco a poco tomar una conciencia de Europa sobre lo que pasa ahí.
Digues.
No, que és en el grup de camps de solidaritat, el que dèiem, no només és la fase prèvia de formació en relació a l'actualitat i a la història del que ha passat als camps, sinó que la implementació d'activitats i sobretot el que li donem moltíssima importància és a la part de difusió, perquè genera precisament l'efecte aquest taca d'oli, no?
El boca a orella, no?
Sí, ara han fet activitats, porten una mitja de 15 activitats més o menys amb centres educatius, amb equipaments municipals, a l'aire lliure, activitats en medi obert, amb joves, adolescents, adults, o sigui, realment tot el que està passant després genera un impacte molt gran en aquí, no, precisament, que és on volem que arribi, perquè la gent conegui què està passant, es sensibilitzi i, per tant, pugui exigir canvis.
Clar, en aquest sentit, Berta, sembla increïble, no?, avui dia, que encara hi hagi tot aquest desconeixement amb la part de responsabilitat que nosaltres també tenim amb la situació que viuen allà. I suposo que és interessant impulsar projectes com aquests, no només per l'intercanvi d'experiències, no?, culturals que poden tenir, sinó també, doncs, per aquesta difusió que esteu fent de la seva història, de la seva lluita.
Clar. Sí, a veure, la història del Sàhara Occidental és el que s'anomena un dels conflictes oblidats que hi ha en el món, no? És un conflicte que, bueno, penseu que ara fa 43 anys, si no m'erro, que viuen com en campaments de refugiats a prop de la frontera del Sàhara, del que és el territori Sàhara, però el país on viuen és Argèlia, d'acord? Llavors, bueno, tot això va començar just en el moment que Franco moria, que el Sàhara Occidental era una colònia que havia estat protectorat. La gent més gran recordarà que havia estudiat que el Sàhara tenia dues províncies que eren espanyoles, que això ho havien estudiat a l'escola, i que, bueno, aquelles coses de que uns anys abans de que morís Franco, un parell d'anys abans, el poble es va començar a revolucionar una miqueta, que és quan es va crear el Frente Polisario, perquè volien deixar de ser una colònia i volien ser un país propi. Aleshores, bueno, va començar el conflicte armat, i en el moment que Franco agonitzava, doncs una miqueta, bueno, una miqueta no, ben bé que Espanya els va deixar a la seva sort, a la mà de Déu, mentre les tropes mauritanes pel sud i les tropes marroquís pel nord anaven entrant, diuen, segons escriuen ells la història, de forma pacífica, però no és així, i ells es quedaven totalment abandonats a la seva sort. Llavors és quan va començar aquest exili de marxar per poder sobreviure, marxar d'allà, i és quan van començar a aparèixer els campaments de refugiats, que, per cert, aixecaven molt les dones van reprendre el seu poder com a matriarques de la societat, i els homes estaven lluitant contra aquests exèrcits per intentar defensar el seu territori. Més de 40 anys després, doncs, segueixen allà, no? Són persones refugiades, és tot un poble refugiat que viu a l'exili, i ens oblidem d'on ve tot això. D'aquí també, d'alguna manera, que la societat civil espanyola, i entre ella, d'igual manera la catalana, i és el cas que va passar a Sabadell, liderava aquest moviment solidari contra aquelles persones... cap a aquelles persones que el nostre país havia deixat abandonat a la seva sort, i a més ara visquen a la part més dura del desert.
Amb unes condicions superextremes.
Superextremes, sí, sí. Clar que ells viuen totalment amb l'esperança de tornar, i que el Sàhara, que és allò quan diuen el Sàhara lliure, no?, de tornar a la seva terra algun dia, però és que és una... Penseu el que seria viure amb una provisionalitat així com a poble durant més de 40 anys. Gent de la meva edat, per dir-ho així, que ja ha nascut d'aquesta manera, que tenen fills i potser, bueno, la gent,
sí, sí,
jove, no? La gent de 20 anys.
Generacions i generacions.
Quina
diuen...
expectativa han de tenir d'estar en el desert? Sí, però no és... Bueno, quin tipus de vida és el que m'espera? Moriré aquí tal com he nascut com a persona refugiada?
Doncs per això és important, aquests grups de refugiats, per donar a conèixer aquesta realitat, aquesta situació, que no quedin oblidats allà al desert. Expliqueu-nos fins quin dia tenen temps els joves interessats per aquest projecte, per participar, i què hauran de fer.
La campanya la vam iniciar de convocatòria per participar en aquesta segona edició l'1 de maig, i l'acabem el 20 de juny amb el Dia Mundial de les Persones Refugiades. I l'única cosa que han de fer és enviar el currículum com a formalitat, i sobretot la carta de motivació, explicant el per què creuen que poden ser un candidat o una candidata adequat per aquesta segona comissió, i enviar-ho a sahara@tacbcn.com. Fins al 20 de juny estarem rebent candidatures. Al setembre, ben tornat de l'estiu, confirmarem el grup de persones que baixin en aquesta segona edició i començarem a preparar les activitats, perquè en veritat no sabem què passarà, ho hauran de definir el propi grup de joves que baixi aquest octubre.
Uh-huh. Llavors, els que s'hagin apuntat, quan sabran definitivament que aniran als camps i també què els hi suposarà econòmicament?
Al setembre ho sabran i econòmicament no els hi suposarà res perquè està cobert pel projecte.
No sé si vosaltres estàveu molt nervioses abans de marxar cap allà, quan us van confirmar l'estada.
Bueno, sí, claro, porque creo que lo sabemos que vamos a bajar en el Sahara, pero tampoco, y vemos imágenes, hablamos del contexto, pero no sé, no sabemos realmente qué vamos a ver y cómo vamos a vivir ahí, y hay muchas preguntas básicas de dónde vamos a dormir, qué vamos a comer y cómo vamos a lavarnos, como cosas muy básicas, pero claro, tenemos la conciencia que bajamos en un campamento de refugiados y no vamos a en un pueblo ni en una ciudad, entonces claro, son más pequeñas preguntas así súper básicas, vamos a poder lucharnos, vamos a que si no hay muchas ganas.
Bueno, i també l'aspecte de que com era un grup pilot no sabien què passaria. Llavors, per una banda sí que et dona nervis, però d'una altra també et dona l'oportunitat de fer un aprenentatge brutal i poder posar la carn a l'assador, com es diu, no? De tot el que vols aportar des d'una experiència que no tens un antecedent, sinó que pots involucrar-te i fer bueno, posar en pràctica tot el que pensis. Bueno, això, no sé com dir-ho, no? De poder fer-ho sense cap expectativa anterior.
Uh-huh. De viure una experiència nova. Berta, per què heu triat joves d'entre 18 i 30 anys?
Bé, bàsicament perquè han de ser majors d'edat per poder-hi anar, en principi. I jo entenc que és perquè és la franja, el que podem entendre avui, que és una persona jove aproximadament, fins als 30 anys, no? Hi ha qui diu que fins als 35, hi ha qui diu que no, però és això, bàsicament, el que entenem com persona jove, major d'edat per posar un límit.
La Unió Europea marca que deixes de ser jove als 30 anys, passats als 30 vam utilitzar aquest.
Sí, sí, aquesta franja. Sí. I, per cert, breument, durant el Dia Mundial de les Persones Refugiades, quines activitats també doncs, heu organitzat i també doncs, dins del programa d'agermanament entre Sabadell i l'ARGUP?
De fet, coincideix que acabem, bueno, es tanca la convocatòria perquè els joves enviïn les seves candidatures per a camps de solidaritat. També acaba la campanya del grup de joves de l'any passat. De fet, van començar-la al desembre. Havíem d'haver fet el 8 de març, però s'hi adelantaron. Tenien moltíssimes ganes de començar a fer activitats de difusió. Vam començar el desembre de 2017, l'acabem el 20 de juny. I per la tarda, en el marc del Dia Mundial de les Persones Refugiades, nosaltres estarem a Doctor Robert a la plaça de 5 a 9 fent activitats de tot tipus. Tenim una taula de debat, el grup de joves de camps de solidaritat tenen activitats preparades també pels petits i petites de la casa i activitats artístiques també hi hauran. Hi haurà sorpreses.
Sorpresa, haurem d'anar-hi, no?
Una exposició al Casal Pere IV a partir d'uns quadres que es van fer justament el 20 de juny del 2017 entorn a les persones refugiades.
Doncs esperem que sigui un èxit, que molts joves de la ciutat s'apuntin a aquests camps de solidaritat per conèixer doncs, la realitat d'aquest poble veí i d'aquest conflicte enquistat i amagat entre l'arena del desert amb aquests refugiats doncs, que porten més de 40 anys, com ens comentava la Berta, doncs, vivint amb l'ajuda internacional. Moltíssimes gràcies a totes i gràcies. Que vagi molt bé el dia.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.